9 i 26 minuts, i entre totes les coses que passaran demà, hi ha l'estrena de la segona temporada de Caigut del Cel, aquest programa de TV3 que presenta l'actor Roger Coma i que d'alguna manera té com a intenció final buscar els destinataris d'herències, hauríem de dir allò d'herències intestades, d'herències sense atorgar, d'herències que no se n'ha pogut trobar el beneficiari. Basat en el format creat per la televisió holandesa RTL4, en total, aquesta segona tongada, aquesta segona temporada del Caigut del Cel, els dos primers capítols aquest dijous després del Polònia, i en quedaran encara dos més, quatre episodis. El primer episodi, el violoncialista viatger, i el segon episodi, l'herència del barri gòtic. Però segurament a vostès els haurà sorprès que en la promo del programa apareix Roger Coma i al seu costat, Beli Artigas. Beli Artigas, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Això ha estat fruit de la casualitat, fruit de què? Perquè en principi no sé si estava massa previst que la Beli aparegués en pantalla.
Bueno, això ha estat fruit, sí, de les investigacions, i de, ja sabeu que a vegades soc molt pesadeta amb les investigacions, i d'un tuit he acabat treballant en aquest programa.
Ahà, un tuit vinculat amb alguna de les emissions de la primera temporada.
Sí, a la primera temporada, pues, al principi em vaig enganxar també a aquest programa perquè, bueno, al final era el que jo faig moltes vegades, que és buscar aquests orígens de les famílies i de les persones. I mentre anàvem fent el programa, jo seguia investigant per la meva part. I va ser així com vaig començar a fer uns tuits on donava una mica més d'informació sobre els casos que anaven explicant a la tele.
Ah, tal com dèiem, Beli, és un programa vinculat sobretot al món de les herències sense que s'hagi pogut trobar el beneficiari, no?
Sí, a veure, en principi, quan hi ha una llista d'intestats o existeixen, sí, pisos buits que no se sap de qui són els hereus,
sí,
i es busca i s'intenta trobar abans de que d'aquests béns vagin a parar a la Generalitat, perquè estem parlant de pisos, però poden ser cotxes, poden ser terres, poden ser moltíssimes coses, quadres. En aquest cas sí que ens estem basant més en el tema pisos, perquè així et permet moure't una mica més pel territori, fins i tot sortim aquesta vegada, se surt fora de Catalunya i també fins i tot fora del que ja se'n va a Itàlia i es va a altres llocs.
Sí.
Però són qualsevol bé. Aquests béns van a parar, si no hi ha hereus, van a parar a la Generalitat.
D'acord.
Després també s'utilitzaran per altres finalitats.
Deixa'm que t'ho pregunti, sí, encara que no siguis notària ni agent de la propietat immobiliària, quant de temps ha de passar perquè la Generalitat es pugui quedar un d'aquests béns si no es troba el beneficiari?
Ha de passar... Això no t'ho sé dir. L'únic que s'han de passar... Però em sembla que passen molts anys.
Molts anys, eh? D'acord.
Molts anys. Poden passar anys. L'únic que, clar, la Generalitat també tenen pressa. Tenen pressa per quedar-se aquests béns i fan les investigacions. Que aquí és on és un tour de force, perquè aquestes investigacions, aquests programes que veieu,
sí,
darrere ha anat molta investigació.
D'acord.
Perquè t'hi jugues molt. Clar, tu pots donar,
sí, sí, esclar, evidentment,
a una banda d'una família, però en pot aparèixer una altra. És a dir, la investigació ha de ser molt completa, perquè t'hi jugues molt. I la Generalitat és un tour de force.
D'acord.
Entre la Generalitat, que també busquen que no n'hi hagin, i els que busquem que n'hi hagin.
Per tant, partint d'aquest punt de partida, primera temporada del Caigut del Cel, Beli Artigas veu un dels casos, afegeix en els seus tuits informació de la qual, haig d'entendre, n'era desconeixedora l'equip de producció del programa.
Totalment.
I a partir d'aquí, la productora del programa s'interessa per la feina que vas desenvolupant.
Sí, la productora i la família.
I la família.
Aquí és el tema.
D'acord.
Però bueno, això ja ho explicarem. Si sort i tot acabés, ho explicaríem en una tercera temporada.
D'acord.
Perquè la veritat és que s'han fet quatre capítols perquè costa. Costa fer els al final estem parlant de tele, que és el que dèiem, i ha de ser interessant, però ha de distreure, ha de fer que la gent li passi el temps bé, i les històries han de tenir fons.
Perquè...
I és aquestes quatre històries.
Esclar, un cop t'incorpores a l'equip de la productora del programa, que és que és Jazz Music, i evidentment s'incorpora la Beli, perquè entenc que l'equip de producció valora aquesta feina de recerca. Com s'escullen els casos, Beli? Perquè n'hi deu haver molts de casos d'aquest tipus.
D'investigacions, tens un llistat, que és aquest llistat. Bueno, hi ha primer unes empreses que es dediquen a aquestes búsquedes.
D'acord.
Aquestes empreses també et passen casos. L'únic que és bonic també és començar de zero, uh-huh, els casos. I el llistat que cada X mesos publica la Generalitat de Catalunya d'herències intestades amb els noms, que et donen noms i et donen, no et diuen el què, però et donen el nom, i aquí vam començar, jo podria dir que tinc com 70 o 80 genealògics de gent, perquè un dels requisits del programa és que vagin a parar a persones, és a dir, que no quedin, sí que n'hi ha un cas que anirà a la Generalitat, i a més tindrem una mica sitges de protagonista, però vull dir que és l'interès de la televisió i l'interès de distracció, una mica més d'atenció del públic, és que vagin a parar a hereus, que no sigui la Generalitat, i això costa.
Entenc, Beli, és una obvietat preguntar-ho, però entenc que les famílies o les persones, diguem-ne, interessades, en desconeixen el destí d'aquestes herències, No en saben res. No sé si d'alguna manera... no sé si d'alguna manera el programa sorprèn a aquelles persones dient-los, escolta'm, aquí hi ha...
Aquesta vegada puc dir que sí que han sorprès a moltes persones.
D'acord.
Perquè ha hagut moltes casualitats, en el primer programa ja veureu, i ha sorprès, no sabien res. És a dir, que això com a investigadora també et fa il·lusió, perquè fins ara tens aquella sensació d'estar tot fet o no fet, o ja se sabia tot. No és així, però en aquests primers programes sorprenen i jo crec que a més descobreixen una persona que ells no sabien ni que existia, i que, com heu dit, és un músic viatger amb una gran, bueno, amb moltes històries i aventures darrere, que quan se'ls explica a la família, perquè la intenció d'aquí al final ja no és els diners que evidentment hereden i que ells faran el que vulguin, sinó hem estat intentant buscar i relacionar aquestes persones a les quals deixen una herència amb una família que potser no han vist mai, però que tenen una història del per què. Per què no els han vist mai? O per què es va tallar la relació? És a dir, és contextualitzar aquestes situacions dins de la història de Catalunya.
Clar. Ara, no sé si dic que ho exageraríem una miqueta, però dins de les investigacions, i recordem el que ens ha dit la Beli, hi ha 4 programes perquè la recerca, i aquí la televisió no hi pot fer res, la recerca porta un temps i per tant, no es pot anar més ràpid del que es va. Però dins d'aquesta recerca hi ha també situacions, no sé si dir, de tensió, quan la família o determinada persona és coneixedora que hi ha un testament per aquí i que li han deixat uns béns, això provoca conseqüències a vegades no desitjades, per dir-ho d'alguna forma?
No cap a aquest cantó,
no cap a aquest
sinó
costat.
Que ens ha passat... I, a veure, tenim investigacions, tenim moltíssimes fins al final, Arribem al final i ja et dic, en tenim sobre la taula 15 més. I d'històries molt boniques que potser... També, després de veure el programa de l'altre dia, que va ser més seriós, el de les herències de TV3, el reportatge, algunes d'aquestes històries també serien una mica exemple de dir, mireu què passa. De no us ho penseu que tu ets l'hereu, per molt que hagis estat cuidant la tieta de 5a generació que ha mort amb 103 anys. Que això són històries que passen molt a Catalunya, que el dia que van a l'herència li diuen, no, tu no ho ets. Com que no? Però si he cuidat la tia de 103 anys i visc amb el seu pis, doncs aquest pis se'n va a la Generalitat, perquè si o vas a subhasta, o... És a dir, també n'hi ha algunes històries que serien boniques per explicar i una mica de fer...
És a dir, històries d'alguna manera exemplaritzants de situacions...
Que ja vaig veure que ho havien fet després en aquell programa que avisaven una mica, que era un warning de dir, vigileu que no tot és tan fàcil, ni tot va directament a qui tu et penses sense una herència que hi anirà, sense deixar de testament. Però bueno, aquí en tenim moltes. Ara sí, situacions també de que no hem pogut fer el programa, perquè quan arribes a l'hereu no volen sortir a la televisió perquè no volen que sàpiguen, que no volen que sàpiguen. No saps si no volen que sàpiguen la història de la família o no volen que sàpiguen que han rebut una herència. Mm-hmm. I això també et frena, perquè clar, portes molt de temps investigant i molt de temps... L'únic que tenim l'esperança que quan vegin aquests quatre capítols, que és el que dèiem, són quatre, n'hi havien més, es podien haver fet més. Però jo crec que les coses també és el que dic, s'han de fer amb molt de carinyo, i hem posat moltíssim carinyo, i jo crec que agradaran i que sorprendran, i esperar a que si això agrada, si això funciona i la gent té ganes de més, que és important quan hi ha un programa de dir, i la setmana que ve no em fan, doncs potser convèncer totes aquestes persones que en algun moment ens han dit que no a sortir o no, o que no ens permeten que parlem de la seva família. És el que dic, que amaguen moltes històries darrere de tot això, més que econòmiques, familiars.
És clar, no sé fins a quin punt, per una investigadora que n'ha fet de la recerca la seva vida, com la Beli, és clar, les investigacions i la recerca sempre es mouen en un àmbit de molta discreció moltes vegades, i per aconseguir un determinat objectiu, un determinat material, molt sovint la discreció acostuma a ser una de les prioritats de la persona que permet accedir a la seva vida o al seu patrimoni o qualsevol, diguem-ne, qualsevol àmbit que apel·la directament a la sensibilitat. Clar, quan es fica per aquí al mig la televisió, jo no sé si molta gent es posa en guàrdia i la Beli dins seu pensa, això si no hi hagués la televisió pel mig ja ho haguéssim superat, i aquí hi ha un escull, no sé si dir que hi ha una imatge tòpica del fet de televisió, ui, ara això anirà d'una manera que no és el que a mi m'agradaria, i si s'ha de salvar una mica aquesta imatge tòpica de ficar-se dins del món de la televisió i mantenir aquell rigor i aquella sensibilitat i aquella discreció i aquell tacte que demanen moltes vegades les investigacions.
A veure, jo crec que l'equip que amb el que he pogut treballar és una passada. Perquè, clar, jo en aquest món és el que dic, jo sóc una rata de biblioteca, estic sempre sola a casa o als arxius i treballant, investigant el meu, però treballar amb un equip de tant de guionistes com d'investigació, com la directora del programa, la Laia, que és una, vull dir que tot l'equip sap la seva feina. Jo potser no tindria el tacte que els guionistes han tingut a l'hora de dirigir-se o de tractar el tema.
D'acord.
El Roger també, el Roger Coma, té una manera d'actuar amb la gent i de relacionar-se amb la gent que sort, vull dir que jo no podria estar en el seu, en el seu cantó, potser. Perquè, clar, jo he sigut més també de, com que no, però si és molt bonica la història, però va, que expliquem-la, que no passa res. Clar, jo intento, com va, amb la gent els he intentat convèncer, entre la Laia, la directora i jo, bueno, semblàvem trucant, i hi ha gent que no, però no és, és més que res el què diran.
D'acord.
El què diran de que jo, el meu oncle, he heredat, però no sabia ni... Com no l'he volgut, no l'he cuidat.
D'acord.
Que no l'has cuidat, no coneixies.
Sí. Aquella, gairebé diríem, la interpretació del desconeixement. Jo desconeixia això, per tant, la gent em dirà que és que no m'havia preocupat de la família,
clar,
o jo havia fet la meva vida, etc. D'acord.
O què devia passar amb el meu pare que no es parlés i no ens hagués dit que tenia un
germà. Sí.
Però per això volem contextualitzar. El bonic, jo crec, d'aquesta temporada és contextualitzar tots aquests casos i dir, no és que no els estiméssiu, és que hi va haver una guerra, és que un va anar-se'n a viure a Andalusia i l'altre es va quedar a Barcelona, per això. És a dir, no jutjar cap família ni cap situació, és a dir, donar-los una nova oportunitat, jo crec, que és el bonic.
I l'experiència de posar-se davant d'una càmera, què?
Buf. Ara estava molt tranquil·la perquè això ho vam gravar el maig, juny de l'any passat i pensava, no ho sap ningú.
D'acord.
Ara la veritat és que comença una mica els nervis perquè no és el meu... Clar, no és la meva manera de treballar, però haig de dir que això, que ha estat divertit, que al final, quan l'equip és divertit, quan els càmeres sembla que estiguin allà tota l'estona per ajudar-te, per jugar amb tu, perquè... tens dos càmeres, un àudio, el Roger també molt bé perquè s'ha adaptat a mi, perquè clar, ell és un gran professional i tens al costat una que no sap ben bé, que s'ha estudiat de memòria el guió i al minut zero te'l trenca, és que al zero, ja el guió te'l mires, dius... Però bueno, és divertit, és una experiència.
No has hagut de fer de cap altra cosa que no fos de tu mateixa, però amb un guió.
No, el guió ja et dic, es va trencar. Teníem més o menys el guió, però amb el Roger i al primer moment... Jo no ho he vist, tampoc, no, ja em coneixes també i no he vist encara els programes.
D'acord, ni un, Ni un.
Ni un, ni cap gravació, ni res.
Res.
No, fins i tot quan s'acabava una gravació tothom anava a veure i és que no podia. No ho sé encara. Ja potser, ja et dic.
Hauria de dir, és ben bé vostè filla d'Isabel Coll.
No
ha volgut veure res, absolutament res, eh? D'acord.
No, ho veuré tot amb vosaltres, a veure si algú mira.
Aleshores, tornem una mica a l'inici, perquè la Bèlia ens ha deixat, no sé si dir... algun fil argumental, hi ha una, en alguna d'aquestes quatre històries hi ha algun vincle amb Sitges?
Vincle econòmic, podríem dir. Vincle, sí, ja parlarem, és per entendre, és el que dèiem, la Generalitat accepta i rep moltes d'aquestes herències i aquests diners es destinen a diverses activitats culturals, socials, de sanitat. I una de les herències, l'única herència de la que parlem, que va parar a la Generalitat, aquests diners, casualment, part d'aquests diners, d'aquesta herència, de la venda d'aquesta herència, casualment ha servit per una restauració a Sitges, una restauració que es va demanar una subvenció i mentre estàvem gravant el programa... aquesta restauració, aquesta subvenció es va demanar i quan es concedia posava el nom de quina herència provenia.
Entesos.
És una cosa nova que fa la Generalitat ara.
És a dir, d'alguna manera com si algú sabés o volgués saber el nom del qui ha fet una acció
ara
filantròpica.
Ara es posa això. Ara quan tu demanes una subvenció, et diuen de quin fons o de quina herència procedirà.
Entesos.
De la venda de l'hotel tal, de l'herència tal.
Uh-huh.
I un dels programes és aquest. I justament mentre estàvem investigant i gravant aquests programes, al demanar aquesta subvenció, aquestes coses que passen, que se'n van posar els dos noms a la vegada.
D'acord.
Demanant una subvenció per Sitges i mentre estava investigant els mateixos noms. I això és el que, em va... Dins del que pot ser que la gent diu la Generalitat es queda a les herències perquè les destinen, doncs, en el nostre cas, podem saber una part d'aquesta
herència
on ha anat a parar i pot seguir, perquè és una herència molt gran que es anirà venent i que aniran sortint subvencions.
D'acord.
Que sempre pot demanar qualsevol entitat de Catalunya.
Aquesta herència és protagonista de quin dels capítols?
Jo diria que el tercer.
El tercer, no, d'acord. El primer és el d'Enrique Calvo i el segon el de la Josefa, l'herència del barri gòtic, que són els que s'emetran aquest dijous, un darrere l'altre. Per tant, hem de pensar que és del capítol del... no el dijous dia 4, sinó el dijous 11 d'abril. Un dels capítols...
El 11 d'abril? Sí.
És el capítol tercer, seria aquest de l'11 d'abril. Bé, doncs...
Sí. Clar, jo no sabia ni que em posaven dos. És a dir, ara encara m'has de posar més nerviós.
O almenys a la programació de TV3 consta que demà dijous, després del Polònia, van dos capítols de Caigut del cel. O almenys això és el que consta en la programació vista aquest matí.
Ara m'has deixat també perquè en principi era una. Bueno, nosaltres sabíem que era una.
Doncs n'he vist dues. Ara què t'haig de dir? Si quieres caldo, toma dos tazas. Bé, doncs demà...
Ja nerviosa, ja, imagina't. Perquè ja m'havia analitzat com era el primer programa, me'l anava fent jo com havíem anat gravant.
Doncs mira, ara ja tens el primer i el segon. Tots aquells que els resulti una mica tard l'horari, recordin que els programes sempre estan disponibles a la plataforma del 3CAT, o sigui que els poden veure en qualsevol moment, perquè evidentment després del Polònia hi haurà aquestes dues hores de la segona temporada de Caigut del cel, amb la participació a l'equip de producció i també a la pantalla de Beli Artigas al costat de Roger Coma, l'actor protagonista, conductor d'aquesta temporada de Caigut del Cel. Beli, gràcies una vegada més.
Moltíssimes gràcies, com sempre, un petó.
Fins a propera, un petó.